Núria.
I jo volia demanar, com és possible que una mantilla pugui realment extendre's d'aquesta manera sense cap mena de fissura?
No, no, hi ha moltes fissures, eh? Si no, seria impossible haver detectat res.
D'acord, el que passa és que les fissures que hi ha no arriben a la superfície, no estan pocs còpoli.
Perquè hi ha un filtre, hi ha un filtre, perquè hi ha molta gent que en viu d'això, dona. Primer, que una història no s'explica sola. Avui dia jo una de les coses que em fa més besarda és veure com professors d'història o catalanistes o independentistes fan història franquista. I ells ho fan com si fos una història progressista, però en el camp del descobriment d'Amèrica expliquen el mateix, exactament igual, mil·limetrat, potser amb alguna nota que diu que no, els catalans no van tenir el pas prohibit a Amèrica. I ja està. Però expliquen una història franquista. Per tant, no és una improvisació. Per exemple, Ferran Soldevila, perquè li cedissin un altre cop la càtedra de la universitat, va haver de signar uns papers que es deia que ell abjurava, deixava com a insignificants o que renegava de l'independentisme, el separatisme i no sé quantes coses més.
Sí, saps? Però, per exemple, una qüestió com el descobriment d'Amèrica no és una cosa que afecta simplement el pendol de Castilla i la marca del peritó, sinó també, per exemple, Amèrica, i això és que puguin estar relacionats amb aquest esdeveniment i estiguin al marge del que pot comportar la censura. I ja no dic
l'any 27 ho va destapar un peruà, o sigui, tota la gran mentida sobre el descobriment d'Amèrica i la generositat, no, el descobriment d'Amèrica no, el peruà només va dir que en Colom era català. Ho va treure un arxiver de Lima, Luis Ulloa, era un peruà, o sigui que Amèrica ja es percebia la realitat. De fet, en Fidel Castro, de tant en tant, dintre d'aquells discursos així extemporanis, treu alguna cosa també, que demà trepat té amada, de tant en tant diuen coses que cap espanyol normal i corrent se li podria dir, i són bastant dures, el genocidio, la imposició... O sigui, i l'altra cosa és perquè es viu molt bé explicant la comoditat oficial. Jo, a veure, per poder fer el que vull fer, doncs no puc estar a la universitat, gairebé no puc publicar enlloc. Veig aquí la Josefina Carulla, que vull agrair públicament que la revista Terra Rubra, per si algú li interessa, és de les poques revistes que des de fa gairebé 10 anys, no? M'equivoco? 15 anys, doncs estan publicant en aquesta línia dels investigadors del descobriment d'Amèrica, però enlloc no puc publicar ni a Sapiens. No puc publicar a la revista de Catalunya un cop i he hagut de fer mans i mànigues per dos cops i fins que vaig dir prou, no puc estar perdent el temps aquí trucant, enviant una carta, no sé què, perquè no ni et contestaven. El temps, l'últim article que vaig enviar és del 2001, consensuat per telèfon, i va sortir la meitat. Arriba un punt que dius prou, mira, jo escriuré i si algú vol publicar que ho publiqui i si no, doncs tu el que vols. A mi em sap greu, jo ja ho sé això, el que passa que a mi m'interessa és que arribi, no? Però hi ha uns filtres i aquests filtres no són gratuïts, i a més perquè si el que dic jo és veritat, els altres són mentiders, és que això és de calaix. Per tant, com que saben que no poden entrar a argumentar si és veritat o no, doncs aquest senyor s'ho inventa. A Dens, octubre del 2003, un doctor en història d'Amèrica que va veure aquesta pel·lícula que passava en el Verdi, he anat al Verdi, diu, com els feixistes, però al revés, els feixistes ho manipulaven i aquests ho inventen. Firmat, està firmat això. Per tant, com que no poden argumentar, o ens ho inventem, o no sé què més, o som uns sonats, però en cap moment han entrat en un debat de fons, no? Mai. Jo ensenyo uns mapes amb a tot Amèrica amb banderes catalanes, com si no hagués passat res. Explico que les tres caravel·les duien la bandera catalana, com si no hagués passat res. Trobo un gravat del port de sortida de les tres caravel·les on es veu perfectament que és la vila i fortalesa de Pals, com si no hagués passat res. Explico les catalanades d'en Colom, com si no hagués passat res. Explico que en Colom era un virrei, almirall, governador general i capità general. Càrrecs que en tota la història de les institucions públiques de Catalunya no s'han donat mai a un estranger. com si no hagués passat res. Explico que la moneda amb què es paga l'expedició són els ducats, i els ducats fins a 1497 a les Corts de Valladolid no s'introdueixen a Castella per la unitat monetària, perquè existien a tots els regnes i estats catalans i Amèrica, però no existien a Castella, i els reis catòlics introdueixen els ducats a Castella, i hi ha una revolta, és en contra de la moneda estrangera, com us ho podeu suposar, no? Però finalment aconsegueixen unitat monetària en ducat, que és una moneda catalana. Doncs quan en Colom prepara l'expedició, ja des dels anys 84-85 que li comencen a donar diners, ja li paguen en ducats, com si no hagués passat res. Parlo del Port de Pals, parlo dels llibres que he trobat que expliquen que les tres caraveles travessen l'estret de Gibraltar, com si no hagués passat res, d'un gravat de mariners en barretina, com si no hagués passat res. Parlo de les audiències virregnals, la majoria de galifardeus que parlen d'història d'aquesta època, doncs no saben, no tenen ni la més remota idea que un virrei no pot ser un plebeu. Ah, però, perdona, però el Colom sí. I després, que a Catalunya els virreis tenien una audiència, que són les audiències virregnals. Però a Castella, com que no hi ha virreis, l'audiència és una audiència reial. Però a Amèrica els virreis tenen audiència, com si no hagués passat res. I tot, i anem embolica cap a fora, cada prova, cada argumentació jurídica, monetària, econòmica, social, del dret, de geogràfica, de numismàtica, els Colom de Barcelona, hi ha la família dels Colom de Barcelona publicats a 10.000 llibres i a 10.000 històries, com si no hagués passat res.
Igual aquí que fora, em refereixo a publicar...
És que fora, a veure, jo una cosa que m'agradaria que veieu és que el coneixement no es transmet només i únicament a través de la bona fe. O sigui, el coneixement es transmet per organismes de pressió i de poder. El dia que va sortir el documental del Discovery Channel, per uns americans que deien que en Colom era català, immediatament van sortir articles de la premsa que deien: si els americans ho diuen, serà veritat. I gent que em trobava pel carrer que em deia: hòstia, encara tindrà raó tu al final. És així, o sigui, ens hem de començar a convèncer que aquest coneixement espontani passa, per exemple, en nuclis molt reduïts. Jo veig això una mica a la reunió d'avui com a les catacumbes, no? Expliquem, hi ha una experiència, a veure, vosaltres, no sé si heu vist la pel·lícula, heu llegit algun llibre, però si no, segurament és que costa molt d'entendre. Heu d'anar... Jo al començament feia xerrades i la gent no em creia, després vaig decidir portar diapositives. Finalment, també gràcies a en David Grau, que està allà darrere, saludi. En David Grau va llegir el llibre i va dir: hòstia, això ho hem de passar al cinema, perquè això és increïble i la gent ho ha de saber. Doncs amb en David ho vam passar al cinema. Però si no, és una mica fort que el coneixement es transmeti: hola, mira, veus aquí tres caraveles amb la bandera catalana? Ai, sí, noi, tres caraveles, no, diu. I què diuen els professors? A mi m'han dit: no pot ser que tu tinguis raó i tots els entesos d'aquest país no se n'hagin entrat. No pot ser. No pot ser, home, que no pot ser. Què et penses tu? Doncs jo no em penso res, jo només penso el que deia Baruch d'Espinosa, no? Que generalment ens pensem que el que ens han dit, que han dit, que ens han dit, que van dir, que deien, que dirien, que han dit, és el que és. I no és ben bé això. I que per saber realment el que és, ell deia que això requereix uns esforços inconmensurables i dedicació absoluta i renúncia a molts altres plaers i virtuosismes de l'existència, no? I això realment és el que he fet durant aquests 15 o 17 últims anys. Sacrifici total, absolut i categòric de la meva persona i de la meva vida per saber realment què va passar en aquest aspecte de la nostra història, no? I clar, jo, a mi em fa gràcia quan llegeixo el que escriuen els especialistes. A mi em fa molta gràcia perquè veig tot com de dibuixos animats, no? Però no us hi puc dir perquè no sembli ofensiu, i aleshores me'ls escolto, atenc, escolto les seves crítiques quan hi són, no? Però és dur perquè realment, si s'ho han cregut tot, quina autoritat moral tenen, no? Per dir-me que jo el que busco i el que trobo no és veritat, quan ells són els que s'han empassat aquesta gran mentida. Però el coneixement va així, va amb estructures de poder al darrere. El dia que el documental aquest es passi per TV3 i es passi després d'una setmana dient que es passarà i la gent ho vegi, veuràs com canvia. El dia, per exemple, que en el fòrum sobre la pel·lícula o en el fòrum algun llibre d'història dels que faig hi hagi un 4 o 5 professors d'història reconeguts, començarem a canviar. Saps? El que passa que sí que jo no renunciaré a anar vestit d'una manera còmoda. Abans anava amb grenyes, reconec que això no afavoreix gaire el coneixement, perquè com tots sabeu, no, el coneixement es mesura amb la distància i la longitud dels cabells, no? Com més curts són els cabells, més saps, això és una veritat axiomàtica, no? No, no, però vull dir, a mi m'han dit, tu què has de saber amb aquests cabells? Ara els porto curts, no, però també m'han dit amb la forma de vestir. Clar, jo vaig a un institut i el primer que faig abans de començar a parlar, a veure, nois, vosaltres que sou espavilats, vosaltres creieu que el coneixement es transmet pel color dels cabells? No, no. Per la llargària dels cabells? No, tampoc. Pel color de les sabates? Tampoc. Per la roba que portes? No. Oi? És una cosa que és de calaix. El coneixement es transmet només a través del coneixement. I prou, no? Però sembla que no, en aquest país no. I que jo podia fer la conferència despullat, però ja no he fet, perquè no ho malinterpretéssiu, no? Però que penso que el coneixement va de coneixement a coneixement, i prou. Llavors, a partir d'aquí, hi ha els matisos, hi ha els documents, hi ha les rastres, les proves, els gravats, no? I això ajuda a enriquir, a ampliar aquesta recerca, no? Però descoratjar-te, hi ha hagut gent que simplement m'ha dit que tu no pots saber, que confons la teva ideologia política amb l'objectivitat de la història. Dic, hòstia, només jo. O sigui, a tot el món, a tots els historiadors de tot el món no tenen ideologia política. Perquè això també és bo, segur que deveu haver vist algun dia, perquè ha sortit el temps i en algun tipus de premsa, uns senyors que m'ataquen i em diuen que de cap de les maneres, no? O sigui, que fan més esforços per aturar aquesta investigació que no pas per desmentir o trobar aspectes esquerdes en la realitat oficial. Accepten la realitat oficial a ulls clucs, llevat d'una sola cosa, que en Colom podia haver sigut català si ningú no s'enfada. Jo res.
Moltes altres que dic, doncs, moltes gràcies, perquè pots observar, jo vaig poder escoltar més, que no us conso la ràpid, no vols col·legiar, en el cas perquè ara no em queda. Però bé, també jo soc un investigador, ens ha dit, clar, tot això en física, i és el que s'ha dit, no és un problema, és a dir, no t'han publicat un article fa poc, perquè segons ells els ambulants no hi ha multifractals. Però bé, ja m'he seguit una cosa aquí oi, i em sento completament amb tu,
que tens la veritat, i que no t'escolti la història.
Vale, no te'n convides a sopar? No, 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 perquè soc de ciències i soc físic, tot i que tinc certes tendències, diguem-ne, anarquistes, i deixo tot el que em passa per la cultura, la tecnologia clàssica, fins a que tinc jo les fractals aquí a la butxaca, qualsevol cosa, no? Llavors, el que em preocupa és, per la història, pel que veig, és l'obsessió que s'ha de fer és publicar revistes
especialitzades
catalanes. Sí. Clar, a mi em xoca molt perquè jo per mi les meves revistes especialitzades són d'àmbit internacional.
Sí.
Llavors la pregunta és, no hi ha algun tipus sí. de revista...
Sí, qui són?
Jo
no, és veritat, però
ah,
jo no, a veure, aquest és un de les mancances que tenim. Jo una de les coses que sé que hauria de fer és qualsevol article que jo faig, publicat immediatament a l'anglès i enviat a 15 o 20 revistes i alguna ja picarà, no? Però, entre altres coses, no ho faig perquè no em puc pagar totes les traduccions, saps? Perquè fins fa poc, doncs, tot el que guanyava anava en recerca, no? Absolutament tot. No sigui jo, gràcies a viure a casa dels pares, era un pacte fins fa 4 anys, un pacte així, jo us dono un tant per la manutenció, i tota la resta és per la recerca. I vam arribar així fins que m'he posat a viure en parella i sol, i la culpa d'aquests canvis, molta culpa també la té la recerca, o una part de culpa, no, també. Però vaja, el que vull dir és que no m'imagino, a més, jo pagant-me totes les traduccions i fent tota una feina que això hauria de ser de promoció i que hauria de fer algú determinat, no? Alguna entitat cultural, algú traduir tot i enviar a 15 o 20 revistes d'àmbit internacional, francès, anglès, alemany, i alguna publicarà. Però jo no puc fer això, jo em dedico a buscar la informació, a contrastar-la, a pensar-la, a mirar a veure com s'encaixa, desencaixar-hi, I que és veritat del que tu dius, i m'ha passat pel cap moltíssimes vegades, ho he intentat algun cop i vaig portar dos o tres articles amb un xicot que va desaparèixer, ho vaig portar amb un altre que al cap d'uns mesos em va dir jo no ho puc fer, posa't en contacte amb un, i al final t'encances, perquè tot no ho pots fer, no pots buscar, escriure, llegir, fer de promotor, fer guions, cinema, tot no pots fer, eh?
Bueno, nosaltres ho hem de fer, jo m'he de trobar els portemari directament fent els articles en anglès, i llavors, normalment les revistes de física hi ha l'opció de no pagar-les, és a dir, si dius que no tens diners, te'l publiquen i ja està. Ell ja diu, també és una miqueta,
No, no, no és esbiaixat, és així,
és
així.
És la física, és la ciència, no? Una cosa que em preocupa és, no hi ha fonts independents que no siguin una font de la península ibèrica?
Clar que sí, que
són italianes.
Clar que sí,
i què diuen?
Bé, primer, la de la península ibèrica, aquest és un llibre que estic a punt d'enllestir, és el que diuen els llibres que la censura no ha tapat. Perquè la censura, exemple, hi ha com unes directrius, i això ve, ei, que en Colom és genovès, que en Colom és genovès però surten de Barcelona, totes, veus? Sí, uns altres, no, no, que en Colom és genovès i surten de Palos, sí, però en Colom era un noble molt important, per tant ja no és d'italià, que era plebeu. Se'ls van escapant coses, o per exemple, en Colom és genovès, surten de Palos, era un plebeu però ho paga el rei d'Aragó, hòstia, se'ls escapen coses. Sempre s'escapa alguna cosa, aleshores jo he anat agafant el que s'escapa d'aquest llibre, el que s'escapa d'aquell, el que s'escapa de l'altre, i tenim un bon gruix. Només dels llibres aquí, amb la Inquisició i la censura governamental, no? Imagina si busquéssim a Polònia, perquè jo, quan era als Estats Units, vaig conèixer un polonès que em va dir, què fas? Mira, estic fent coses de censura d'en Colom, i deia, ah, en Colom, aquest català que no sé què, que... català, com ho saps que era català? O a l'escola ens ho deien. Per tant, a Polònia sembla que als anys 70 60, però segur que sortirien a França, segur que surten a Anglaterra, segur que sortirien a Àustria. Jo, per exemple, a Praga vaig trobar un llibre, una carta d'Amerigo Vespucci, que totes les versions diuen que surt de Portugal. Aquesta deia que sortia d'Aragó, travessava les columnes d'Hèrcules, feia el viatge d'exploració, tornava i tornava a Aragó, no el rebia el rei de Catalunya. Per tant, això existeix a Praga, i ho incorporo també en un estudi que faig d'aquest senyor Vespucci, que no es deia Vespucci, no? El que passa és que has d'estar a sobre, has d'estar a sobre, i tot no es pot fer. Jo, el meu interès per entrar a la universitat i fer la tesi doctoral no era per poder dir, ei, que jo estic a la universitat, a mi què collet fas, pel·lícules, no, no, era per dir, a veure, fem un equip de recerca, busquem unes subvencions, portem algú a Nàpols, algú a Sicília, algú a Cuba, algú a Santo Domingo, algú a Polònia, algú als arxius anglesos, saps? I en 10 anys això ho arreglem i fem una gran enciclopèdia de Catalunya en el descobriment d'Amèrica i punt. I passem a un altre tema. El que passa doncs és que sembla que no. Que no, perquè te'ls hi menges el terreny, no?
I l'última cosa que m'ha picat una mica a la curiositat és això de... com has dit, en Cervantes?
Sí, no, Cervantes, Cervent.
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 Pots explicar alguna coseta més?
Sí, home, jo clar, jo puc explicar 3 hores, no? Però a veure, alguna coseta és el que he explicat, no se sap res, és un misteri. Ell mateix diu que no es diu Cervantes, ell mateix ho diu. Les primeres edicions, fixa't que es fan a Lisboa, València, Barcelona i Anvers. Com és això? Doncs coi, perquè són els països que estan lluitant, o els regnes que estan lluitant per independitzar-se de la corona d'Espanya. Jo penso que el Quixot és la pilota basca del segle XVII. Més coses. L'ànima de Castella és un sonat. És una persona que per culpa del que ha llegit no veu la realitat. Això no us sona? És molt modern. Cervantes ho diu, han llegit, aquest va llegir tantes mentides, tantes falsetats, tantes animalades, que ara quan va pel món no veu el món, veu, projecta el que ha llegit. Per la qual cosa tots nosaltres sabeu que som uns nazis, que som uns feixistes perquè volem inculcar la nostra llengua, volem imposar la nostra identitat, en Pujoles com Franco però al revés, l'Arsallos és un etarra, la Tutxa, etc. No? És allò, ja ho deia en Cervantes, els papers de Salamanca que ens acusen de lladres, realment, si, em sembla que això dels papers de Salamanca és un capítol que es va deixar en Cervantes, en el Quixot, però és això, O sigui, és el personatge que tipifica, és un tio que amb la conya de la igualtat, la justícia, la llibertat, es carrega Déu i a sa mare. I sempre va per allà, fotent merder. I curiosament, quan arriba a Catalunya, i a Barcelona és on recupera la raó. Que no és una broma. No és una broma. En Cervantes diu també, el Captain Cervent, diu també que... t'explico la història. La història és que ell, per Toledo, troba uns papers. Diu, ei, què diuen aquests papers? I allà, diu, mira, és la història d'un sonat que va dalt d'un cavall. I no, hòstia, si és justament el que a mi m'interessa, els compra i els fa traduir. I els fa traduir en un moro. En un àrab, eh? Perquè eren en àrab, els papers aquests. I aleshores això sempre li serveix per atacar el traductor. Perquè el traductor aquí... s'ha menjat no sé què, perquè el traductor aquí, això no és veritat, això ho diu el traductor, i es diu, és tal la qualitat o és tal el que ha fet aquest traductor que jo, sent pare d'aquest pobre, el traductor m'ha fet padrastre. Per tant, que ja t'està dient que ell no ha escrit aquella obra en la llengua original, sinó que l'han traduït, i t'ho ha de dir de forma creuada perquè si et diu que és aquest cabró del censor, ja no surt, entens? Pensa que a la segona part del Quixot hi ha 6 supervisors. 6 supervisors. Agafeu, mireu. El no sé què, el no sé quantos, aquí, i al final el rei. Clar, fes su majestat, vinga. O sigui que no podies dir el que volies, ho havies de dir tot d'una manera filtrada i per denunciar alguna cosa, i està denunciant doncs, aquesta paranoia castellana de fotre's a tot arreu, i de amb la conya de la llibertat, la justícia, la democràcia, Unidos por la Constitució i tot això, han perdut el senderi, i ell ho escriu d'una forma divertida, i fixa't que allà on té més èxit és a Portugal, que al final del 16 i començaments del 17 està lluitant per la independència, a Barcelona, on Cervantes és rebut multitudinàriament com si fos en Verdaguer o en Macià, València i Anvers. I curiosament no es conserva l'edició de Barcelona, no es conserva. Es conserven les de València, es conserva les de Lisboa, però si no es conserva la de Barcelona i deia el mateix, és que hem de pensar que potser ho deia d'una altra manera, no? En una altra llengua, no? És el que penso que va passar, i que per fi hi ha tantes catalanades en el Quixot.
Jim?
Sí. Jo el que volia dir no està directament relacionat amb el que explica, però és un apunt, diguéssim. Jo he estudiat al País Valencià, com el que he dit, tota la ensenyança primària i secundària, i bueno, o sigui, no hi havia història a Catalunya. Jo, per exemple, els professors portaven el seu llibre d'història, que els enviaven a l'editorial abans de que passés per la Generalitat. A cada capítol hi havia, doncs, 3 o 4 pàgines que explicaven en el context d'aquell capítol, doncs, l'història de Catalunya. En els nostres llibres ja no arribaven a aquelles pàgines. És més, o sigui, jo me'n recordo, hi ha altres llibres que ja no eren històries, que eren el llibre de Valencià, textos que posava l'economia Barcelona, Espanya i el món, i en la nostra edició ja posava l'economia Espanya i el món. O sigui, que la censura aquesta que esmenes, o sigui, està passant actualment d'una manera que jo trobo molt preocupant, perquè realment l'història, que és el que dius tu, és el que som i el que ens entenem nosaltres, el que tot parat, diguéssim. I està passant res, aquí, a 300 quilòmetres avall, i tota la gent de la meva edat està aprenent una història que no és.
Estem assabentats.
Lluís?
La pregunta que vull fer ja l'has vist contestada. Era sobre el finançament del viatge.
Sí.
Aquest conte xinès que va vendre a les joies de la llei de Bel.
Sí. Això... Sí, està clar. No, això no n'ha dubtat mai ningú. El que passa és que, esclar, davant de les dues possibilitats, o va pagar la Corona d'Aragó o va pagar la Corona de Castella, quina creus que el govern espanyol impulsaria? La nostra, no? No, aleshores, això també té un cert sentit, perquè les joies, les reines d'Abel tenien joies, això és veritat, i les van penyorar per la conquesta del regne de Granada. Això ho va explicar a finals del segle XIX en Fernández Duro, i a començament del segle XX un valencià que es diu Martínez, que és les joies d'Isabel la Catòlica i el Descobrimiento d'Amèrica, i dona tota la documentació de l'empenyorament de les joies a banquers de Barcelona i València. Ara bé, sabem que Isabel es va empenyorar les joies per la conquesta de Granada, però com que el descobriment d'Amèrica va ser fet per Isabel, doncs la reina es va empenyorar les joies per la conquesta de les Índies, ja està, i canviant aquest petit, posant una cosa i traslladant-la en un altre àmbit, això ho ha fet. Però avui dia tothom et diu que això és un mite, una llegenda, que no va enlloc, ho continuen dient. El problema rau a saber si ho va pagar a Lluís de Sant Àngel de la seva butxaca o en tant que tresorer general de la Corona d'Aragó, perquè hi ha un sector historiogràfic que diu que ho va pagar de la seva butxaca. Per tant, ho va pagar de la seva butxaca, ho va pagar ell, però d'altres fonts diuen que ho va pagar com a tresorer general de la Corona d'Aragó. I si ho va pagar com a tresorer general de la Corona d'Aragó, és que els reis catalans i els catalans van tenir la part decisiva i decisòria en tot l'afer, i per això ho van pagar, entens? Perquè no té sentit. Imaginem-nos quin sentit té. Ara bé, serà molt gràfic això. En Coloma genovès, tots els mariners andalusos i extremenys i castellans, els catalans no hi pinten res i són prohibits d'anar-hi. Castella paga l'expedició, però arriben a Barcelona i tothom surt al carrer a celebrar-ho. És grotesc. Celebrem que no ens hi deixin anar. Bé, sembla una mica avui dia, eh? Anem, a veure, avui dia això passa. I avui dia celebrem que boicota les seleccions catalanes. Vinga, tot suport incondicional al govern de Madrid. Suport incondicional als Jocs Olímpics de Madrid. I tots els al Parlament, això està filmat, eh? Això s'ha filmat. Jo no dic res perquè sóc ara aquí en un lloc que no estic en terreny neutral, però tothom es va aixecar a donar suport als Jocs Olímpics de Madrid. Ara, bots a l'aire, mans a l'aire, i això s'ha filmat. Per tant, podíem transportar una mica, dient, sí, mira, ens putejaven al segle XV, i ja ens putejaven, no ens deixaven anar a Amèrica, no ens deixaven comerciar, tots ho van quedar ells, però arribaven a Barcelona i tots els barcelonins, festa major, no? No, si realment van festejar era perquè era com un fet propi, i per això tota la segona expedició es prepara a Barcelona. Els 115 o 117 documents que hi ha estan tots firmats a Barcelona durant un escor general de Catalunya. Dic això, que aquests documents estan firmats i trucats i negociats i tota l'expedició preparada al llarg d'un escor general de Catalunya, perquè algun ha dit, bueno, sí que són a Barcelona, però els reis catòlics actuen com els reis de Castilla, perquè ja se sabe que eren reyes de Catalunya i reyes de Castilla, no? I com el tema d'Amèrica era exclusivament castellano, però sí, home, però a dintre d'unes corts generals de Catalunya tots els assumptes afecten únicament i exclusivament els problemes, millorament del Principat, i tots ho diuen, les corts es convoquen per millorar el Principat. Doncs resulta que també a la rebuda d'en Colom, l'atorgament dels títols de virrei, governador general i almirall, tota la segona expedició es fa des d'aquí, i fins i tot hi ha una cosa molt 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 bona que ho entendreu de seguida, que és que diu la reina, com que tot això era Sevilla, diu la reina, es va enfilar a dalt d'una torre per veure els mariners com preparaven l'expedició, i això ho diu el cronista. Però només és que hi ha un petit matís, és que la reina no es va moure de Barcelona mentre preparant, o tenia la cama molt llarga, o realment ens han enganyat, i allà que diu que es va enfilar a la torre de Santa Maria la Blanca, es va enfilar, com jo explico en un proper llibre, a la torre de Santa Maria del Mar, no? Realment, perquè allà sí que veies, després de les muralles, veies tothom en el port, perquè penseu que el port era davant de l'església de Santa Maria, i per això algun cronista també diu que van tornar al port de Santa Maria.
I una altra cosa, que dels arxius d'Índies van desaparèixer molts documents que m'interessaven, no?
No, clar, a l'arxiu d'Índies gairebé hi ha còpies, només. De coses originals d'Amèrica gairebé no hi ha res, i en els arxius americans no hi ha res d'abans de 1528. O sigui, no hem de ser conscients, per això eviten que en sabem menys de nosaltres que dels nazis, i això és, a mi és preocupant.
S'acabo.
Sí.
Sobre Don Quixot, hi ha un investigador historiador, Sant Maria, que el Quixot va passar pel Penedès.
Sí.
Això va treure d'un mapa que va comprar a Suïssa.
Ah, sí?
Ja. No, diu Carles Carol, de Sant Sadurní.
Sí, en tot cas, després, si no marxes, em diu, sisplau.
César?
La darrera La pintura, no sé com ens pot arribar a tots, però era una de les persones que va ensenyar en Kennedy i després de Tavos, per exemple, als Estats Units.
Jo em pensava que s'havia suïcidat.
Jo també ho pensava. Em sembla que tot són les censures que hi havia per la pintura. Després de vapor i després de tot la gent que treballa en aquesta pintura que era la que va ser efectiva en el moment de tapar. Però jo estic conscient de la meva família, tothom són les censures, no vol fer res. No volen fer res. Sí. Recordeu una pel·lícula o t'expliquen una cosa així, aleshores sempre que l'impacte és més gran. I sobretot el tema del resumi del cosmos que conté la Sevilla i el cos de l'universitat. Que sembla que això pot acabar amb una gran mentida, perquè no sé com es pot explicar què passarà quan es descobreix allà qui són realment aquests ossos i el seu vincle.
De mi, se sap, no són de colom, no són de colom, això se sap, són de pollastre. No se sap què són, home, a veure, si ara tu em vens aquí amb una caixa que diu, mira els ossos de Moisès. Clar, home, allà van treure una caixa d'uns magatzems que tu s'ha vist, allà que el van obrir. No, cap ni un. A veure, en Colom no se sap on és enterrat. No se sap, si això és un dels misteris encara més grans, el de la seva naixement encara es pot entendre, però el de la seva mort.
I la família d'Espuig?
De la família d'Espuig encara menys, només conec un d'Espuig a tot Catalunya. Però vaja, la família d'Espuig. No, sí. No, sé molt poc de la família d'Espuig perquè quan m'he preocupat per esbrinar coses tothom diu que no se sap quasi bé res. No, ningú ha estudiat la família d'Espuig. I encara més m'han dit que gent que ho investigava, han trobat en segons quins arxius gent que fan preguntes perquè depèn de què trobis o depèn d'on ho trobis, no se sap ben bé què passa, però de la mateixa manera que apareix informació, desapareix, En els llibres del segle XVII, els estudiosos del segle XVII eren tan escrupulosos o més que els d'ara, i alguns llibres, si veieu o consulteu llibres del XVII, veieu que en els marges o a sota hi han les notes pertinents d'on han extret aquella informació. Hi ha els anales de Catalunya, que s'edita 1704 potser, de Narcís Feliu de la Penya, ara no apuntis l'any que després em diràs mentider, he dit potser posa referent un altre cop al pagament de l'expedició, diu, i a gent i en els mariners se'ls va pagar a Barcelona tal com consta en documents guardats a l'arxiu del Racional. Això és a començaments del 18, aquests documents existien a l'arxiu del Racional, la qual cosa vol dir que si es van pagar del Racional és que era una cosa que pertanyia a l'administració financera catalana i per això es guardaven, a començaments del 18, a finals del 18 ja no hi són. Enteneu? Com d'altres llibres que parlen del descobriment català. Hi ha una història dels Benets, Espanya i les Índies, d'un abat de Montserrat. No existeix enlloc. L'astrofísic amb qui parla en Colom per preparar el viatge tenia editat un llibre que eren unes taules astronòmiques editades per mossèn Joan Pere. Penseu que en Colom habla com Fra Juan Pérez, i parla de Juan Pérez de temes d'astronomia. L'únic Juan Pérez que és un especialista en tema astronàutico-físic és mossèn Joan Pere, i tenia unes taules astronòmiques que es conservaven a l'arxiu del seminari. Els he escrit 20 vegades, he anat allà a parlar, no saben on és aquest llibre. I l'esmenten també al segle, a finals del 18, l'esmenten entre els llibres importants editats a Catalunya al segle XV, una mena d'entusiasta dels llibres antics que explica el que hi ha a Catalunya a finals del 18, a finals del 19 ja no existia. Sabeu, doncs, s'ha d'anar també amb una mica de prudència, donar la informació, i amb això estic relativament d'acord amb alguns investigadors que diuen, a veure, si preparem una batalla, tu explicaràs els moviments que faràs? No, els moviments que faràs, no, els veurem quan els faci, no? Per tant, jo no explico els moviments que faré, jo ja ho don fet. El que passa és que pot desaparèixer informació importantíssima que jo esmento d'arxius. Pot desaparèixer entre ella, a mi, bueno, no sé com fer-ho, però sí que posaré un advertiment a tots els polítics que deixin de fer més l'orni, que prenguin d'una puta vegada per sempre més a la nostra història com un tema d'estat, perquè els espanyols el fan un tema d'estat, els francesos fan un tema d'estat, els americans fan un tema d'estat i nosaltres ho fem un tema de sobretaula, no? I sí que cito un llibre on es tracten en Colom com a príncep de Catalunya, surt una llista de reis d'Aragó i príncep de Catalunya i surt en Cristòfol Colom, i això ho reproduiré en un llibre. Si desapareix, culpo des d'aquí i ho culparé des del pròleg d'aquest llibre als polítics catalans, eh? O a això que en diem polítics catalans. I perquè realment és gravíssim que ens desaparegui davant dels morros tota la història documental nacional de Catalunya amb la més indiferent de les passivitats. Això a mi sí que em sublega, eh? I no passava només llavors, sinó que passa ara, perquè un dia vaig anar a l'arxiu de la Corona d'Aragó i em va sortir el director i va dir: mira, Vilbeny, això que parles de la censura estic d'acord, mira, veus aquests prestatges? Jo sí, els veig. No, doncs aquí, mira, des de l'any 1100 o 1200 no sé què fins al 1716 que es tanca l'arxiu reial, no? Perquè l'arxiu aquest de la Corona d'Aragó abans era l'arxiu reial, després l'arxiu reial de Barcelona i general de la Corona d'Aragó després del 1714, i amb el franquisme hi ha l'arxiu de la Corona d'Aragó, eh? Doncs veus, aquí hi ha tots els documents que entraven i no sé què, no, coses importants que passaven en aquest arxiu. Falten dos volums, no saps pas quins. Diu: home, suposo que si m'ho dius és perquè deuen ser els referents al descobriment. Ah, exacte, falten els del 1492 a 1498, els dos únics que falten. I això jo temo que continuarà passant, perquè nosaltres encara no ens n'hem adonat que la història és un tema d'estat. I jo en les presentacions de llibres sempre hi faig venir, d'Esquerra ha vingut en Carot, ha vingut en Puigcercós, ha vingut l'Huguet, ha vingut en Ferrer Gironès de Convergència i Unió, ha vingut en Duran i Lleida, ha vingut en Miró i Ardèvol. Intento sempre que en la presentació dels meus llibres hi hagi algú del PSC en el seu moment, tot i que com, no sé si com independent o què, però hi ha hagut el que és ara l'actual director del Museu d'Història de Catalunya, que és en Sobrequés. No sé si mai és Jaume o Santiago, perquè tot ho llegeix Jaume, Santiago, Jaume, no? En Jaume Sobrequés, eh? Però a l'hora de la veritat tothom se'n renta les mans. En Josep Gui ha presentat llibres meus, la Pilar Rahola ha presentat llibres meus, la Isabel Teresimó té un pròleg. O sigui, m'he intentat envoltar sempre de gent d'iniciativa també, en l'Ignasi Riera també ha presentat un llibre meu. Però a l'hora de la veritat queda com una cosa com anecdòtica, d'una com una cosa així simpàtica i ja està, no? Però no, mentre nosaltres continuem badant, els espanyols continuen fabricant la seva història, i nosaltres, si no, ningú s'enfada, si ningú crida, si això no suposa cap molèstia, i sempre anem fent uns condicions, els altres els hi va la mar de bé, enteneu? I això a mi sí que ens sap greu, perquè o ens ho creiem o no ens ho creiem, això, eh? Un dia em va dir un taxista: això de Catalunya són dos telenotícies. Jo no m'entenia, no? Ja ho començo a entendre, eh? Són dos telenotícies, o ens ho creiem o parem, no? I jo passaré a escriure en espanyol, escriuré, em guanyaré la vida, no hauré de patir per la supervivència, eh? Em portaran sapata i escriuré de temes de, doncs, contra Catalunya, contra els nacionalismes i de conya que ho viuré com un reietó, que és el que passa en aquest país, que sempre que algú es passa a l'altre bàndol, no? I em sembla que o ens creiem d'una vegada el que fem o pleguem, no? I a mi amb el tema d'història, doncs jo m'ho crec, però tinc la sensació que em prenen el pèl, no? Vull dir que no me'l prenen a mi, sinó que ens el prenem entre tots, perquè sense història no anem enlloc, eh? Això tingueu-ho clar, sense història farem voltes sobre el buit fins a perdre'ns definitivament, eh?
Molt bé, moltes gràcies per haver-nos acompanyat, ha sigut realment interessant i innovador, de fet. He de dir que és de les xerrades que més gent ha portat al casal. No hi ha que fem xerrades importants, però crec que ha sigut molt, molt interessant. Així que moltíssimes gràcies.